Sí, vull mirar bé allò del micro perquè no sé si me n'he de comprar un altre, què? Perquè veig que aquest a casa no m'acaba d'agradar del tot bé, però fora sí que sembla que està millor als nivells. Però tu em dius que és al revés.
Quan estàs a For Founders no se't sent tan bé.
Aleshores haurem de veure, potser perquè em queda més baix. És que és una miqueta la merda dels podcast itinerants. Bueno, més que podcast itinerants, jo tinc ara una miqueta la croada personal que tinc, i potser ja, tu no ho hauràs vist perquè no tens social media, però la gent ja ha vist que ja he escrit sobre això, ja he parlat sobre això, ja he rajat sobre això, que és que els podcasts en remot no acaben de funcionar. I he estat fent enquestes a la gent de dir, escolta, digue'm el teu top 3, top 5, top 10 de podcasts que escoltes. I generalment no n'hi ha cap d'aquests que siguin remot, saps? Tots s'acaben sent gravats en un estudi. Hi ha una o dues excepcions amb més o menys honor. Una d'elles és el All In Podcast, ¿vale?, que és el del Jason Calacanis, tota la colla aquesta, que un parell d'aquests han acabat com a assessors de Trump i tal, que potser és perquè, clar, són un supergrup de penya molt famosa i que facin el que facin al cine, anirà bé, no? Ja tenen una gran base. I l'altre és el de més producte, una miqueta més patri, el Capital, del Joan Tubau, ¿vale? Però la resta, tots els que et diuen que sí, Joe Rogan, Jordi Wild, el podcast d'Itnik, el podcast de no sé què, el de no sé quantos, tots són podcasts que es graven en persona, val? I llavors, clar, cada cop ja m'he entrat en el convenciment de dir, això del podcast que només... I nosaltres també som una excepció en aquest sentit, tot i que estem transicionant a començar a fer vídeo, que ens hagi anat tan bé sent només àudio, ja no només, o sigui, no només que sigui un podcast en remot, sinó que només àudio, perquè per lo general no enregistrem el vídeo, és bastant una excepció. Val? Aleshores, aquí ja tinc opinions més fortes, però haver de carregar el micro, passejar-lo per Barcelona i tot, segur que és desconfigurant coses.
Ah, és que llavors no t'entens bé, o sigui, tu a nosaltres ens consideres remots, eh?
Clar, som remots perquè cadascú està a casa seva, no estem en un estudi. Som podcast del que se'n diu un talking heads, no? Que és només veus els caps de la gent i estan parlant i ja està, però no són podcast d'estudi, perquè ens entenguem.
Vale, és que pensava que volies dir com que no fèiem servir equipament adequat. És a dir, per mi remot era el tio que anava viatjant pel món i avui estava aquí, demà estava allà, i feia servir els AirPods per gravar. No tenia evidentment no un estudi, però un entorn de qualitat amb un micro una mica decent, com tenim nosaltres, que vull dir que tampoc és que ens gastem... No ens hem deixat molt càpics aquí, la veritat, però que més o menys la qualitat és raonable, perquè, és a dir, mira, aquesta és la mítica cosa que... Del 0 a 80 és molt fàcil. O sigui, passar de 0 a algo prou decent, i quan prou decent vull dir algo que pugui passar per studio quality, igual són... És que ara diré una tonteria, però potser són 100, 120 euros at most, eh? És a dir, un micro que estigui bé a casa, en una habitació que més o menys no tingui gaire eco, ho tens fet. A partir d'aquí ja, el següent 20... ja no són 100, potser tenir un estudi ja són...
És que al final, el tema de portar un podcast que sigui només àudio, per exemple, a una producció gairebé d'estudi, és relativament senzill, val? El problema és amb el vídeo. O sigui, el problema és quan li vas afegint nivells de complexitat. A cada cosa que li afegeixes potencials punts de fallo. No? I en aquest cas, clar, graves només àudio, com nosaltres vam començar només àudio, no? Com el format així del safareig i tal, era com, bueno, només hi ha àudio. Què has de controlar? Que se senti bé, o sigui, que tinguis un bon micro, que tinguis un bon aïllament i que assegurar-te, doncs, que l'habitació no té eco, que hi hagi cancel·lació del soroll, però més o menys, i més avui en dia, mia, hòstia, amb un micro justet arribes a molt bona producció, val? O sigui, arribar a aquest 80% és pràcticament un 1% d'esforç. Ja no és principi de Pareto, no, és encara menys, val? El problema és, quan ja vas a fer vídeo, això ja la complexitat augmenta significativament, val? Perquè això ja has de començar a controlar que si el fons que tens, que si la càmera, que si tu el teu posat, val? El teu llenguatge corporal, la il·luminació, 50 coses, val? Tenint en compte també, ja pots anar entrant en detalls, la granularitat del fons, que tens elements que et distreuen, que no estan ben compensats, que tinguin a veure amb el que fas, que no n'hi hagi massa, però tampoc hi hagi massa espais en blanc, no? Aquest tipus de coses que estan molt estudiades i que et generen confiança, no? Que sàpigues actuar una mica, no? Allò, el mirar a la càmera versus la gent que, bueno, que no està ni tan sols ben enquadrada, no? Hi ha molts més angles. Aquí entren coneixements de cine, val? Mentre que si només fas àudio, no et cal tot això. Potser amb haver escoltat la ràdio bastant, ja tens... Evidentment, hi ha temes de narrativa, de control de respiració i tal, 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 però és molt més acceptable. En canvi, amb el vídeo és molt més fàcil descartar que un podcast no t'agradi perquè dius, sí, el contingut està bé, però el factor forma no m'agrada tant, saps? Vull dir, no m'acaba d'agradar la qualitat del vídeo. I després ja passem al següent nivell de complexitat, que és quan tens convidats. Quan tens convidats i estan en remot, val? Hòstia, aquí jo ja he trobat que després de fer 5 anys al podcast de Mars Based, que encara em trobo convidats que no sé amb què collons graven, però tenen micro d'aquest que no deu ser ni el del portàtil, que potser es posen els micros als cascos, que són encara pitjors que el del portàtil, generalment, i que se'ls robotitza la veu, que perden la connexió a mitja trucada, que graven a una sala on hi ha altra gent, que dius, a veure, col·lega, si no et fiquis en una sala on hi ha gent teclejant al costat o que entra i tanca la porta fotent un portasso, no ho sé, no? Sí que al final estàs afegint-hi a molts nivells de... També és veritat que la gent aquesta inversió en CAPEX no l'ha fet si no es dedica al podcasting i tu tampoc li pots demanar, eh? Jo he arribat a comprar micros a gent, val? He arribat a comprar micros a gent que va dir, oh, si és que no tinc un micro, és igual, te'n compro un. Val? T'envio un, dona'm la teva adreça i te l'envio, perquè si no, al final allò repercuteix en la qualitat, no? Però què passa? Que com ho has de fer constantment, dius, no té cap puto sentit, això és una inversió molt gran i va en contra del que estàs fent. I això entenc perquè la gent acaba transicionant a dir, em crec el tema del podcasting, vaig a agafar un estudi i ho faig ja només en persona, perquè així no m'he de preocupar per la inversió en hardware. Hi haurà algú que s'encarrega de fer el control de les càmeres, hi haurà algú que s'encarrega de fer la postproducció, inclús fa tot per mi. Ara bé, val una pasta. Depèn de quins estudis, a Barcelona trobes per 100 euros potser el més barat per hora d'enregistrament, alguns que costen 300, que ja són molt més professionals, no? Depèn de les teves capacitats. Però, ara, per exemple, que jo ja m'havia cansat de, joder, contingut bo, relativament bo, com el podcast de Mars Digital, però que després veies que la càmera del convidat era una merda, que no sé què, que ara se li tallava internet, que la qualitat de l'àudio era baixa. Això repercuteix. Llavors hi ha gent que probablement escolta el podcast i dit, bueno, en igualtat de condicions i contingut més o menys similar, me'n vaig a aquest altre que té millor producció. Val? Per tant, la producció acaba sent un factor desqualificant per al teu podcast. Val? I ara que hem començat a gravar en persona, és curiós que els dos primers episodis que hi hem publicat, de cop i volta, molta més visibilització en xarxes, potser pel canvi, potser per la novetat, però la gent felicitant-nos, no? Hòstia, realment, com mola ara, no? Molt millor, continua així. I dic, no sé si és per la novetat o és perquè en realitat li feia falta ja aquest upgrade, que era el de, creu-t'ho, grava en persona, inverteix molt més, costa una pasta, però si això acaba ajudant-nos a créixer en visites, doncs ho farem.
A mi aquest tema em té fascinat com cada personatge és el mitjà qui el fabrica, no? I moltes vegades havíem posat l'exemple aquest dels discursos radiofònics, com després els presidents ja es van adaptar com a les èpoques televisives, no? I que ja mai més ha tornat a haver-hi com un president molt gras o un president lleig, coses d'aquest tipus, no? Bueno, potser Trump és una excepció, no? Però...
la inversió a tots els valors, bàsicament. Sí, sí, no parla bé, body positive.
Diguem que menja part, ell.
Mai millor dit.
Però és interessant perquè jo què sé, per exemple, has dit afegir com aquest nivell de complexitat de l'àudio al vídeo, no? I en el debat presidencial, és que a mi aquesta anècdota em té fascinat i crec que l'he explicat com 4 o 5 vegades, però no em cansaré mai d'ella, de Nixon Kennedy, qui va escoltar el debat per la ràdio, creia que havia guanyat Nixon i qui l'havia vist per la tele malgrat deia que evidentment havia guanyat Kennedy. És a dir, havíem vist o escoltat el mateix producte, un en vídeo i l'altre sense, i un era clarament guanyador en un medi i l'altre clarament guanyador en l'altre. Però jo que et volia preguntar, no això, però sempre que tinc l'oportunitat de treure l'anècdota, m'aprofito, és quins podcasts t'havien mencionat? Què està escoltant la gent? Jo he sentit que aquest, el de l'All-In, ara l'escolta tot Déu. I aquests també mengen a part.
Sí.
És igual si no fan producció o que no.
A veure, All-In deuen tenir un equip de producció de 5 persones mínim, saps? Vull dir, perquè al final són gent que ha aconseguit portar els candidats a president d'Estats Units, saps? I gent de la gent més influent del món l'han portat allà. Per tant, això, aquests no sé si ho hauran fet ells pel seu compte. All-In, molt repetit. Realment és un podcast que jo fins fa relativament poc l'escoltava. Després ja van caure en una deriva de només parlar de política, que francament m'era bastant igual. Altres que escolta molt la gent, o sigui, Estats Units, et diria que All-In, Joe Rogan, el del Huberman, Lex Friedman, al final tot podcast d'homes, si pares a pensar. Quin és l'altre que havien mencionat molt així? Ah, bueno, A16Z, no? Andreessen Horowitz. I una miqueta el factor comús aquest, te'n podria dir altres segurament, però hauria d'anar a mirar, però almenys també com a coneguts eren aquests, no? I a Espanya, per lo general, era evidentment doncs, el podcast d'Ítnic, després hi ha aquest com pràcticament tothom, i després hi ha com en una segona línia ja hi havia els que estem en segon nivell, no? O sigui, doncs el podcast de Mars Base, el de Seed Rocket, el de Cafan, el de Jordi Wild, que doncs, està allà, saps? Vull dir, perquè suposo que la gent també li agrada també més potser el factor forma, no? que el contingut. I això en quant a nivell de negoci, el de capital del Joan Tubau, que ja l'he mencionat, i no et sabria dir si n'hi havia algun altre. Alguns parlaven del d'Ancla, Ancla Life, l'associació aquesta de salut mental per emprenedors i empresaris. I més o menys són aquests. Podria estar oblidant-me algun, però més o menys el factor comú és aquest.
Però mira una cosa, és que la majoria dels que menciones dels americans o dels anglosaxons, tots és més o menys el mateix format, no? Allò que comentàvem l'altre dia, de que han sortit diferents mitos que els guests van rodant de l'un a l'altre, el meu punt és, o sigui, quan tu en un podcast d'aquest tipus li afegeixes vídeo, la cosa tampoc guanya tant, eh? El producte que t'endús en un i en l'altre és idèntic, igual. Val, em direu, sí, pots agafar alguna mica de llenguatge corporal, però a veure, em sembla que no hi ha molta gent que estigui 4 hores i mitja sentada, clavada amb els ulls a la pantalla mirant YouTube, perquè si no, tela, eh? I penso que el vídeo, una de les coses que fa és que li treu aquesta passivitat al medi, és a dir, aquesta idea de que pots estar fent una altra cosa. M'encantaria veure quines són les mètriques d'engagement del vídeo en tal com a podcast, però a menys que no tinguis, per exemple, el concepte aquest de Joe Rogan, a mi, mira, jo abans que fer vídeo, a mi m'agradaria tenir, saps el Joe Rogan que té el Jamie, que sempre li pregunta coses? A mi m'encantaria tenir un Jamie.
Ah, sí, aquest que de vegades diu, escolta, busca'm això, no? Sí.
Sí, oh, m'encantaria, perquè a vegades, o sigui, dic coses així com top of mind que dic, hòstia, no sé si això t'estic fotent a gamba, perquè ho vaig llegir fa 3 anys i ara ho estic aquí recitant així de memòria i tinc una recol·lecció molt vaga d'aquesta idea. Diria, Jamie, ajuda'm una mica amb això. I em posaria, pum, l'estadística aquí, saps? O posa'm les slides que t'he enviat abans de començar. Pam, això és molt... Això seria com l'equivalent de podcast de tenir majordom.
Sí, un assistent. No, al final, és el que deia, que dins de... Si tu has de cooperar, perquè al final el teu temps és finit, no? I dius, si el mateix convidat, tipus això, doncs passa un Naval i passa per Joe Rogan, Lex Friedman, no sé qui més, no m'escoltaré els 4. Perquè tot sumat són 15 hores d'escoltar o parlar i segurament acabaran parlant dels mateixos temes, no? Potser que parlin de temes diferents, però més o menys te'n sentiràs un i potser te sents el segon la meitat del temps estaràs com dient, hòstia, bueno, això ja em sona. I més si fa molt poc temps que l'has escoltat. En igualtat de condicions, has de comparar quin agafaràs, el que et generi més simpatia al convidat. I després hi ha el de la qualitat, no? Perquè jo crec que el vídeo dona un cert nivell de credibilitat. I això va potser en contra del que ens ha passat a Foc a Terra, que ha estat diferent. Perquè nosaltres ens ha anat bé ja sense vídeo, al punt de que doncs, gairebé si teníem força més escoltes, per exemple, que el de Mars Based, tot i no tenir vídeo, val? Jo crec que, clar, aquí el fet de no tenir un vídeo no ens ha restat. És a dir, si tu tens un vídeo i és molt bo, li suma molt, és un multiplicador. Però tenir un vídeo dolent és un multiplicador dolent, no? És com si el vídeo, en aquest cas, et pot multiplicar cap amunt o cap avall, val? No treu punts, perquè ens entenguem. No pots multiplicar per zero. Multipliques per un número enter, positiu o negatiu, però no pots multiplicar per zero. Val? Si jo ara el podcast amb els veïns li trec el vídeo, potser inclús em pujarien les visites. Per què? Perquè és com el vídeo m'estava restant, però no m'aniré a zero de visites per treure-li, perquè l'àudio la gent ja l'escolta. M'explico? Aleshores, si li poso un molt bon vídeo, la gent té un incentiu per dir, hòstia, vaig a mirar-me ara el vídeo, no? I vaig a veure, ah, doncs home, aquí hi ha llenguatge corporal, la gent està més connectada. I després, que aquí, també és on volia arribar, ja no només ho hem vist en els episodis que de Foc a Terra hem fet en persona, sinó que en una relació a curta distància, en una conversa a la distància curta, perdó, que ens estem mirant als ulls, que estem presents, estem connectats, no estem, allà ja no hi ha el d'allò de dir, no és que estic, m'arriba una notificació de Slack, m'arriba un correu, hòstia, que em truquen al mòbil, hòstia, sento el timbre, no, perquè tu estàs allà, estàs completament aïllat, estàs en una bombolla. Hi ha un nivell de presencialitat que no assoleixes fent un remot, val? Sí, jo tinc moltes distraccions. Aquest és el problema, que tinc moltes distraccions i com a ment neurodivergent, a la que m'arriba alguna cosa i, hòstia, es mou o s'està a punt de caure alguna cosa de la taula, no sé què, doncs, merda, saps? O penso, ai, hòstia, aquest paperet que m'havia apuntat alguna cosa i ho veig ara i el meu cervell no pot no anar allà, saps? Per molt que estic parlant amb tu. En canvi, en persona és diferent. Segurament, això es notarà a mesura que anem fent més episodis en persona, amb convidat i tal, que, bueno, hi ha una intensitat de debat diferent. Hi ha un ritme diferent. No hi ha el moment aquest incòmode de t'he preguntat una cosa i trigues uns microsegons a reaccionar perquè no sabia què em venia ara la pregunta, no? És com que de vegades amb el... Clar, tu ja ho llegiries del llenguatge corporal que et vaig a donar pas a tu. Però aquí no, val? O sigui, aquí, quan estem gravant de casa a casa, no passa, no? Per tant, jo ara és amb el que estic bastant fixat. És a dir, jo crec que arriba un punt a la vida d'un podcast en què si tu creus has de fer aquesta inversió. I mira que jo sóc el gran evangelista del Ramon, no? Però amb el tema del podcast jo crec que a mi m'ha estat restant tot aquest temps i estic fent més de defensor del podcast presencial. I al final no oblidem que potser vingues viatjat perquè vinc de 11 anys, o sí, 11 o 12 anys, de fer esdeveniments en persona, que això també segurament em pesa, no? I potser hi ha gent que va començar fent un remot i un podcast de l'hòstia remot, però no ho sé, no és tant el cas, sol ser més l'excepció.
Cuidado per això que els patrons de consum se'n van cap al vídeo. És a dir, la gent està buscant activament contingut a YouTube i Spotify està donant una força al vídeo. És que et diria que ara la majoria de gent comença primer vídeo.
Ah, exacte.
Malgrat el que aporta el vídeo, no és tan diferencial en el meu criteri, a menys que tinguis el Jamie que et pugi les slides, eh?
No, exacte. De fet, aquí hi havia un altre punt a favor del tema del vídeo, és que, si ho mires, molta gent utilitza, o sigui, és molt més fàcil fer els curts, els reels, els shorts, en vídeo. No en veuràs mai a xarxes socials d'àudio només, tot i que, per exemple, Buzzsprout ho fa, genera una mena de snippets, no? Uns talls que tu pots fer servir com per viralitzar-los i al final posa una animació sobre el teu logo, i jo no els he fet servir, perquè he dit, bueno, no, perquè la gent el que consumeix, si t'hi fixes, quan tu entres a YouTube i et posa allà els shorts i tal, tu ja veus que aquell format que és de una o dues frases, un intercanvi de dues o tres frases, o potser ni això, només el convidat dient alguna cosa, amb el subtítol i que és com, uau, és el highlight, no? I això t'ho dona el fer-ho en persona, o sigui, no sé, fer-ho en vídeo, com a mínim. O sigui, en persona queda molt més. De fet, hi ha tota la xarxa aquesta de fake podcasts, que no sé si ho has vist.
No conec el concepte.
Gent que es grava per fer marca personal, com si estiguessin entrevistant en un podcast, però en realitat aquell podcast no existeix. Però estan en un estudi, amb una butaca, aquestes així com molt fashion i tal, amb un bon micro, com si fos un podcast, dient coses aquestes que les subtitulen, però aquest podcast no existeix. No ha existit i no existirà mai, saps? Vull dir, això ho fa gent per assolir viralitat, per donar-se marca personal, per donar-se a conèixer amb el seu Instagram, etc. I sí, és un concepte, els fake podcasts.
Hòstia, és que amb el món, saps com m'agrada imaginar-me el món digital? O sigui, com que imagina't les Big Tech, vale? Que cada dia tenen un loot, saps? Com un tresor. És que ara diré un número i... O sigui, no sé quants diners plouen a creadors cada dia agregant Instagram, YouTube... És a dir, quan cauen els partners programs d'aquestes companyies quan els teus vídeos són virals o generen engagement amb la gent, no? Llavors, m'agrada imaginar com que cada dia hi ha una quantitat finita que aquests déus et tiren des del cel i la teva feina és com a porrejar el teclat per aconseguir l'algoritme perfecte, saps? Per agafar una part una mica més gran d'aquesta cosa que els déus t'estan donant en forma de, com de monedetes des de l'aire. Què et sembla aquesta visió de la vida?
És una visió.
Ens estem convertint en això, eh? O sigui, et sembla estúpid, però no és cap estupidesa, eh? És com funciona el joc.
Bueno, però això ja seria quan comencéssim a posar també un Twitch, no? I fer vendre subscripcions i que la gent faci microdonacions i aleshores, si tens 5 subscripcions durant l'episodi, doncs ens posem a fer uns burpees, saps? Si són 10, el Marc canta una cançó. Si són 15, aquest tipus de coses, no?
Però això és part de guanyar l'algoritme. És a dir, jo el que m'imagino és, escolta, cada dia hi ha un pastel gegant de diners que caurà i plourà sobre del món perquè a base de que nosaltres estem visualitzant contingut, aquestes empreses donen diners als creadors. Vale, fantàstic. Llavors, què has de fer tu? O sigui, el teu objectiu en el joc aquest multisuperversal és entrar i aporrejar el teclat o començar a dir tonteries davant del micro per aconseguir que el màxim de gent et miri i recollir el màxim de diners d'aquests que acaben cada dia. A mi aquesta idea, o sigui, com que a nivell de societat haguem acabat així, em sembla com divertidíssim.
La putada és que això fa que es reparteixi menys el pastís en el llarg plaç, no? Perquè si t'hi fixes, al final, els creadors s'acaben queixant molt, o bueno, els creadors no, els que estan a dalt de tot, no. Vull dir, si tu ets Mr. Beast, jo crec que no et queixes gaire de com funciona l'algoritme, eh? El que s'acaben queixant són els que no acaben d'arribar o que estan començant a tastar les mels de la monetització, però no els hi dona com per viure. I aleshores, clar, es queixen de l'algoritme de que, clar, és molt predatori, els obliga a fer, doncs, estar allà, bueno, molt lligats a fer contingut i quan abans havies de fer 3 vídeos a la setmana, ara l'algoritme et diu que n'has de fer 5 i que siguin d'aquest tamany i que, a part, tinguin... O sigui, cada cop posen... És un race to the bottom, no? O sigui, al final és un tema de que al final estan... Clar, ho està fent tanta gent que tu has d'anar posant capes de complexitat. Has d'anar fent més... Has d'anar pujant la barra del nivell perquè, si no, al final, doncs, si tothom està entrant, d'alguna manera, tampoc pots repartir-ho entre tots. I has de premiar, entenc, com a plataforma, la gent que més s'esforça, val? Però, clar, arriba un punt en què els requisits són absurds, no? O sigui, així com a YouTube fa molts anys era com pujar un vídeo a la setmana o 3 vídeos a la setmana i més o menys que tingués un títol correcte i que la qualitat fos bona i ja està, i que la gent tingués interaccions, doncs estava bé. De cop i volta, clar, diuen, no només això, també premiem que hi hagi les interaccions, però han de ser les interaccions en els primers 30 segons. Aleshores, això què va incentivar? Que la gent comencés en massa a gravar aquelles intros en les que, de cop i volta, et mostren tot el que tu has d'ensenyar al vídeo perquè la gent es quedés durant els 30 segons i ja tingués una reacció i demanar, i que tots, de cop i volta, comencessin a demanar explícitament, ei, si t'agrada aquest contingut, fes like i subscribe i no sé què, i deixa el teu comentari aquí sota, i ara entrem en el vídeo. Clar, què passa? Que si això ho feies més explícit, segurament a algun punt YouTube va dir sí, però la gent va començar a marxar després dels 30 segons, no veien aquest tros, com que ja havien vist els highlights i ja havien deixat el seu comentari, tenen, jo aquí ja he fet la meva feina, la resta del vídeo ja no m'interessa tant, marxo. Es van veure que tots els vídeos han picat, queien a partir del segon 30. I què van dir? Doncs YouTube torna a canviar l'algoritme i diu, no, ara el que busquem és que després dels 30 segons, doncs la gent també s'hi quedi almenys 2 minuts més i que navegui altres vídeos des de dins, no? Que faci servir allò d'obrir altres vídeos. I el de sempre. O sigui, al final és la llebre i la tortuga, no? O sigui, quan arriba tothom en aquest punt, diu, no, ara està una miqueta més endavant la línia de meta, no? I això fa que sigui més complicat. O sigui, a nivell de monetització, només la gent que estigui molt, molt enganxada, que tingui tots els ous en aquesta cistella, és la que dirà, hòstia, si ets un Mr. Beast, tens l'oportunitat de seguir sent el primer i fer un all-in i dir, soc el número 1, i deixo fora la gent perquè jo ja tinc el meu exèrcit de 120 persones que treballen per mi i m'ho fan tot, i per tant, quan vingui un nou canvi, doncs endavant, ho faig tot. I després els que ja estan començant a guanyar suficient com per dir, buah, quasi ho tinc aquí, o m'hi va la feina, m'hi va la casa, i diuen, doncs desesperació absoluta, vaig a fer-ho, i en alguns casos els hi va bé, i ole per ells o per elles, i que puguin monetitzar-ho i viure d'això. Però tots els que es queden enrere, doncs, hòstia, malament, perquè no tothom pot estar adaptant-se a això. I al final suposo que és una mena de darwinisme mediàtic, val? En aquest sentit. Però jo, veient-ho des de fora, penso, hòstia, com estan jugant amb aquesta gent, saps? Que les regles de joc canvin tan ràpid. És com si, i aquí entro en el teu terreny, és com si a mitja carrera de Fórmula 1 canviessin les regles i diguessin, no, hòstia, s'està corrent el campionat de no sé què i a mitja carrera diuen, no, que al final el millor és ser tercer, no ser primer, saps? I el cotxe ha de passar per boxes dos cops per volta. Com? Saps? A mitja carrera, saps? Seria algo molt raro, no? Heu de tenir dos pilots en comptes d'un, no s'han de tornar. Seria algo estranyíssim. I és que és la meva impressió que tinc quan veig YouTube que cada dos per tres canvia aquestes coses i tot el negoci que hi ha darrere.
No seguim parlant de Fórmula 1, no? O sigui, entenc.
A veure, si és una aportació...
És tot el que tu podries aportar de Fórmula 1. Si tota la conversa que tu podries tenir l'has acabat aquí, oi?
Bueno, tenia el risc de treure aquest tema o que em sortissis també amb el tema de l'avió aquest d'Índia que ha caigut, saps? I que fessis un monogràfic de tema d'avions, que sé que és una altra de les teves passions.
Sí, però no, com que no me l'has demanat, jo, ara, ja se m'han concedit molts desitjos a nivell de podcasting, ja. Però, no, mira, tornaré, és que tu aquest tema el menciones, ja no parlem més de Fórmula 1, és tot això el que l'audiència sentirà de Fórmula 1.
Ok, però podem portar algun convidat o convidada del món de la Fórmula 1, vull dir que ara que tindrem convidats, o sigui, que tenim convidats, doncs, per què no, saps? Pedro Martínez de la Rosa, no en conec més, tampoc, però bueno, potser he dit alguna cosa de MotoGP, ara que hi penso.
Déu meu, Àlex, Déu meu. Escolta, doncs és que moltes vegades menciones aquesta idea, i que a mi sempre m'ha semblat molt interessant, de que tu sempre vols ser com l'embrió, no?, en la nova xarxa social per capitalitzar sobre ella, però clar, llavors això té el risc de que aquesta xarxa social no saps si anirà bé o anirà malament, no? Llavors sempre quan està allà al principi, sempre et dona com molta més palanca a l'hora de tenir èxit allà dins. Però la reflexió a la que volia arribar és que, i quan has posat aquest exemple, el darwinisme m'ha semblat interessant, i és que quan tota aquesta sopa s'estava formant, no era mega clar qui seria el guanyador, però ara, havent-hi aquestes dinàmiques tan consolidades, és a dir, em dóna la sensació que està costant molt als nous entrants agafar escala. També és un tema de quantitat de moviment que tenen les que ja existeixen, no? És a dir, ja no desbancaràs a un YouTube, ja no desbancaràs a un TikTok, ja no desbancaràs a un Instagram, és a dir, ja tenen una massa, les fa impossible treure-les de l'equació de la mateixa manera que, jo que sé, un MySpace va poder marxar perquè igual l'utilitzaven, no sé, m'ho invento, 5 milions de persones. 5 milions de persones amb números d'internet és que no és ni el canvi del pa. La meva pregunta és, tu creus que encara la teva tesi d'apalancar-te en xarxes socials incipients aplica o creus que ja no hi ha espai perquè aquestes noves, o és un espai molt difícil perquè aquestes noves floreixin?
No ho sé, perquè és que el B2C està molt lluny de la meva especialitat i aleshores jo, clar, al·lucino quan de cop i volta apareix un Shane de la vida, te'n recordes que m'han fet l'episodi de Shane? Jo no sabia ni què era i de cop i volta vaig començar a veure a tot arreu. Doncs ara ho estic veient amb Temu, saps? Què collons és Temu? De cop i volta tot el Duolingo, tot d'anuncis de Temu i molt absurds, per cert, aprofito per fer la denúncia social d'aquest tipus de... d'anuncis són ridículs, els de Temu, són dels pitjors anuncis que hem vist mai a casa. I mira que hem vist anuncis molt dolents.
Un matís, és que aquest exemple...
No, sé que no són xarxes socials, però vull dir que...
Però és un bon exemple, Que sí, anava a dir, no eren xarxes socials.
No, però Snapchat també apareix un moment que ja es pensava que estava trilladíssim el tema de les xarxes socials, i TikTok també. I segur que sortirà un substitut de TikTok, saps, en el seu moment, però, hòstia, no ho sé, vull dir, jo, per exemple, no ho estic veient a Blue Sky, per exemple. Per què? Perquè segurament està sent més moderat, està sent més conservador, està volent tenir ètica dins del que es pugui tenir ètica en una empresa nord-americana, però, i això segurament els fa perdre molta potencialitat, val? I això es farà que siguin negocis que no surten a compte.
Per què és diferent que Twitter? O X, perdó.
Blue Sky, ara i de manera popular, se'l coneix com el Twitter d'esquerres, val? Bàsicament, doncs, perquè no és un famer de nazis, I al final pues, té molta, està molt més orientat a la... I que no és, no és tot cert, el tema aquest del fadivers i molt més obert a nivell de que tu tens les teves dades, tècnicament la interoperabilitat i no sé quantes històries més que a mi, francament, pues, no m'interessen molt. El que sí que m'interessava era bàsicament una alternativa a Twitter, no? Vull dir, en aquest sentit. Però, clar, què passa? Que el fet de... no sé tant... Que, o sigui que tècnicament tenen un discurs molt més proteccionista de la privacitat i moltes d'aquestes coses fa que segurament sigui molt menys atractiu de cara a inversió o de fer negocis B2B amb les dades i fa que vagin molt lents i que, francament, segurament es quedarà mig camí, saps? I no ha acabat de ser el Twitter killer que havia de ser, val? Però, bueno, no sé. A veure, tira... Està bé, vull dir, però no... A mi em fa més mandra que res. I m'agradaria que fos més actiu que Twitter, però no, no ho ha estat ni crec que ho arribi a ser mai.
I ara m'has recordat que feia temps que no em venia al cap i és aquesta idea de la interoperabilitat, això no havia de ser Mastodon?
Mira, Mastodon... Més o menys crec que deu fer un any que el vaig deixar de fer servir. Suposo que sí, al final... Al final, és el que diem sempre també de conveniència, no? O sigui, quan tu vols aplicar una cosa que va en contra dels incentius del negoci, però perquè vols quedar bé, deixa'm que ho reformuli. Generalment, l'ètica va en contra de la conveniència, val? Fer coses tipus per garantir molta més privadesa als usuaris fa... que sigui molt menys convenient. És a dir, tu ara, per exemple, i això amb un exemple molt clar és quan tu vas a seleccionar fotos a qualsevol aplicació del mòbil, amb Apple, bàsicament, hòstia, ara de cop i volta, com que el nivell de permisos és granular i va a nivell de foto, tu, evidentment que li pots donar accés a totes les fotos a una aplicació, però si tu dius, per un casual, com jo, has comès l'error, voldria pensar que no és un error, però a nivell de conveniència ho és, de dir, no, deixa'm seleccionar quines fotos és, cada cop que vull penjar una foto a Twitter o a Instagram, no sé què, és un merder, perquè és com un, bueno, espera, no, o sigui, canviar l'accés, va, són aquestes fotos, només tens accés a aquestes fotos, vols canviar-les? Sí, vull canviar-les, vés a seleccionar aquesta, pom, entra, et porta les preferències del mòbil, saps? Després, tornar enrere, en recordar-te on estaves, una miqueta, és bastant una merda, perquè per conveniència, el mateix que el factor de doble autenticació, moltes altres coses aquestes que a nivell de et garanteixen la privadesa, et garanteixen la, doncs, més estabilitat, potser millors preus, no sé què, però en què perdent? En conveniència. I aleshores, com a resultat d'això, doncs acabem tenint que si les barres de cookies, els pop-ups intrusius, això, aquest donar permís explícit, haver de donar permís explícit a tot el temps, vull dir, no ho sé. I aleshores jo, Mastodon també el mata una mica això. No, és que Mastodon, clar, per registrar-te, doncs, tu t'has de crear la teva pròpia instància o anar a buscar una instància, no sé què, perquè l'oficial de Mastodon doncs ja està molt carregada, però perquè no s'ho poden permetre, bàsicament, saps? Vull dir, i aleshores, clar, ja crear-te una instància és algo raro, quina selecciones? No sé, després lliga-li, no, que pots tenir el teu domini. La gent normal no té dominis, saps? És que tot és molt raro, saps? Vull dir, tot és molt raro, és molt difícil, i al final poses 25 pals a les rodes d'una gent que encara va amb tricicles i no tens suficients radis entre els quals intercalar tots els pals a les rodes que els hi vols posar, val? Als usuaris, i això és una miqueta el que ha passat amb Mastodon, en menor escala amb Blue Sky, però que també ha passat a l'altra banda de l'espectre, tens el m'importa tot una puta merda, creixement a tot preu, no? Pues, i tens Twitter en aquest sentit, Facebook històricament, Google, Uber, etc, etc.
És interessant, com la complexitat et fa com que cada cop puguis fer menys coses, saps? És a dir, està aquesta idea que tota la gent, tots els romàntics de l'antes diuen, no? De que comences a mirar enrere i dius, hòstia, és que hi ha un munt de coses que abans podia fer i ara no puc fer, en canvi hi ha molt poques coses que ara pugui fer que abans no podia fer. És a dir, com la regulació és un embut, no és un... O sigui, no és una porta que s'obre, no? I tenia al cap un exemple, quan ho has mencionat, que he pensat, hòstia, tinc molts amics que no haguessin mai, que utilitzen molt la merda aquesta de que cada vegada que es fan una compte posen un correu d'aquests, un relay, saps? És a dir, un correu que va directament en el teu, però que és una màscara, no? Coses que abans, quan l'internet era el Far West, t'importava tres pitos, però ara, o sigui, que realment aquest tema està començant a ser rellevant, ostres, doncs hi ha molta gent que ja, clar, estàs posant com pals a les rodes com a l'experiència, no? Ja l'estàs dificultant, l'estàs fent, no, és que ara, no sé, abans un gesto de contrasenyes la gent no sabia ni el que era.
Clar, però per què han hagut de regular aquestes coses? Generalment, la regulació ve perquè s'està fent un mal ús d'un bé que hauria de ser públic. És a dir, a Barcelona acabaran prohibint que la gent vagi en patinet o en bici perquè està infestat de riders que es passen la llei pel forro dels collons. I no és il·legal anar en bicicleta. Però el que sí que arriba un punt en què és molest, que és molest que vagin en contradirecció a totes hores, que ocupin molt espai públic per donar un servei que és privat, val? I que al final acabin entorpint l'experiència de la resta d'usuaris de la ciutat. Val? Per què es va haver de regular tot el tema de les dades privades? Doncs perquè les empreses feien autèntiques salvatjades amb les dades privades i al final, o sigui, si no es fessin les coses malament, no hi hauria problema. No has de regular una cosa que la gent no en fa mal ús, val? I generalment més que la gent són les empreses, val? Aleshores, que en el nom del progrés s'emmascarin moltes pràctiques ja no qüestionables, sinó directament mereixedores de càstig físic, doncs bueno, al final acaba tenint aquestes conseqüències i al final acabes trencant allò que volies jugar, saps? Vull dir, acabes munyint tant la vaca que t'acabes carregant la vaca, en aquest sentit. No, jo no ho veig, o sigui, jo veig que la regulació, la gent tendeix a fotre-li la culpa al regulador. No, el regulador fa la feina perquè algú s'ha queixat moltíssim de que estaven fent un mal ús d'alguna cosa i el regulador li ha arribat. Si no, no li hauria arribat. Sempre s'ha de pensar que al regulador li arriben coses, proactivament no va a regular coses un regulador, saps? Vull dir, són gent que li agrada treballar més aviat poc. Aleshores, bueno, si li van arribant queixes de... Igual que en el seu moment, doncs, totes les putes motos de Barcelona aparcaven a la vorera, va arribar un punt en què l'Ajuntament va dir, pues ja no es pot aparcar a la vorera si ets una moto, que la gent encara ho fa. Però van començar a posar multes. Per què? Pues perquè, clar, quan hi ha 3 o 4 motos a la ciutat, no et queixes. Segurament, no ho sé, per dir alguna cosa, quan hi havia 4 motos a Barcelona, això no es va regular. Quan va haver-hi 20 motos a Barcelona, no es va regular. I quan ja va començar a haver-hi, o quan només hi eren 3 els que aparcaven a la vorera, doncs no passava res. Al moment que són 200.000, però ja està. Què acabaran regulant? I que espero que regulin aviat, doncs, el tema del soroll al metro, transport públic, la penya que no fa servir auriculars, doncs això crec que no només s'hauria de regular, s'hauria d'imposar càstig físic i públic.
Com funciona això?
Va, no, tio, si tu vas al metro i estàs sentint música de tot Cristo o les converses al telèfon de la gent perquè no fan servir el telèfon com silenciat. Ja no dic que parlin, sinó que se sent l'altra persona, la persona de l'altre cantó auricular perquè porta el telèfon a distància.
Però per què no fan servir auriculars?
Perquè són idiotes, bàsicament. Vull dir, però és com, no, és com tu puges a un autobús i el més normal és que sentis música. Sentis el reggaeton de l'imbècil de torn que porta música o que està mirant vídeos a TikTok amb el volum a tope i li és igual tot, saps? Doncs això és molt molest per a algun tipus de gent, però bueno, ho hauríem de regular d'alguna manera, saps? I arribarà un punt en què ho regularan i direm, ai, és que ens tenen les llibertats individuals. Dius, llibertat individual... No tens molt clar què vol dir llibertat, saps? Vull dir, en aquest sentit, però bueno, no, o sigui, per començar, no és un dret que tu puguis anar escoltant música a tot volum molestant a l'altra gent. Tu no tens dret a molestar. Per tant, tot això, tota aquesta regada de vuelo cascarràbies és perquè al final a nivell de negocis acaba passant el mateix. Aleshores, ens queixem molt del GDPR i d'aquest tipus de permisos tan xungos amb Apple i tal, bueno, pues perquè històricament s'ha fet molt mal ús del que hi havia darrere i algú ha dit, pues això s'ha de regular.
Estic impactat en el món en el que visc, mai havia tingut aquesta experiència, la del reggaeton.
Tu no agafes el metro, tio.
No, jo només em moc a 10 minuts de la rodona de casa.
Però pel carrer també hauràs vist gent que té la música a tope, no? No t'has trobat els Trix Riders que van amb la seva bici tuchíssima.
Sí, això sí.
Motoritzada.
Això sí.
Que van a 3.000 per hora i que a sobre porten, o sigui, només tenen el porta Monsters i porta Red Bulls, sinó que porten uns auriculars de la parra per tenir música a tot volum.
Sí, sí, amb aquest soc familiar. A més, és que jo visc en un carrer que fa molta pujada i els tios pugen en contradirecció per la pujada amb la bici, amb el patinet elèctric, que no, en aquell patinet no sé què hi ha a sota, o sigui, hi ha un motor nuclear. I pujant submarines és increïble. No, però és veritat, però tu al final el que estàs parlant és com una nova tecnologia o un nou producte que fa... sacseja les coses, no? I això que crea? Doncs obre espais. Llavors, aquests espais estan disponibles per ser arbitrats. I llavors, hi ha un arbitratge gegant en un moment molt concret en la història, no? I jo què sé, doncs pots posar, per exemple, doncs això dels... mira, em ve el cas dels patinets, quan va haver-hi tota la febre aquesta de que totes les ciutats europees estaven infestades de patinets per tot arreu, els deixaven per tot arreu, que em semblava salvatge, que dius, Déu meu, si les ciutats es tenen que veure així a partir d'ara, no vull saber què passarà el 2040. Hi ha aquesta oportunitat, el que passa és que la gent, en lloc d'agafar-ho d'una manera responsable, jo crec que com l'esperit humà no és així, sinó que el que fa és que t'agafa la mà, l'ombro i, si pot, t'arriba al coll. I a l'explotar aquesta falla d'arbitratge porta com a la tensió, en aquest cas urbana, i això és el que porta, igual amb les cookies, vull dir, igual amb tot el far west digital que hi ha hagut. I això el que fa és el que tu dius, és que el regulador doncs, es té que posar, s'ha de posar a regular alguna cosa, que crec que tens bastanta raó, és gent que possiblement, si pogués, no treballaria, llavors, home, estigueu-vos quietets, que jo prefereixo no regular, val? Perquè jo no tinc gaires ganes de treballar, i avui són divendres de les 3 i me'n vull anar a casa. I avui volíem parlar de navegadors, imagina't, hasta on hem arribat.
Doncs parlarem de navegadors un altre dia. Aprofitant, ja que estàvem parlant de tema de podcasting, què més creus que has après d'aquests anys que portem fent foc a terra de podcast, coses que no t'esperaves que has pogut aprendre. O l'últim any, potser, si vols, acotar una miqueta més.
No, és que et diria que no és el que més m'ha sorprès, perquè bueno, és que tampoc és que m'ho imaginés, però et diria que la bona lliçó, en aquest megajoc que hem descrit fa un moment, on et plouen els diners en forma de views i de likes i d'aquest tipus d'interaccions, sé que és molt tòpic, sisplau, que no soni, que no patronitzi, val? Però va molt bé com ser tu mateix, en el sentit de què ens funciona a nosaltres si no saps ni demanar que la gent es subscrigui al canal, que ens donguin like, si no ho sabem, si no ens surt de dins, no ho sabem fer. Nosaltres què sabem fer? Bueno, nosaltres ho sabem muntar esmorzars de forquilla. Llavors, igual... No, és veritat, si no estem destinats a tenir una audiència molt gran, perquè mai la tindrem. Està bé, vull dir, tio, hi ha molt poca gent que estigui disposada a aguantar això. Però, en canvi, aquesta connexió directa amb l'audiència crec que és una de les propostes de valor que aquest producte està oferint. Llavors, on vinc amb el punt de ser un mateix? Quan una persona s'aventura a crear un producte d'aquest tipus, ja sigui un podcast, un canal de YouTube, el que sigui, s'emmiralla amb el que fan els grans. I els grans sempre funcionen amb la mateixa proposta de valor, que és proposta de valor de volum de likes, no? O d'engagement, o de views, o del que sigui. Perquè això és el joc que dona més rellevància, visibilitat i popularitat. I la gent surt a jugar amb aquest mindset al terreny de joc. És a dir, per ells, l'èxit, el succés és això. Si alguna lliçó s'ha d'aprendre de tot plegat, és que hi ha altres maneres de guanyar en aquest joc. És a dir, hi ha aquesta idea, en anglès sona millor, però en castellà seria com pintar-te tu mateix amb un altre eix de coordenades.
Això és català, Marc? Això és català, però bueno.
Sí, però és que en anglès sona millor, Vull dir,
ja.
Que en anglès és plot yourself in a different vector space. Sona millor que no pinta-te tu mateix.
Déu-n'hi-do.
Penso que està bé que la gent es pinti a ell mateix o s'imagini en un espai diferent de coordenades que no sigui el mític cartesià que fa servir Mr. Beast o qui sigui i que hi ha altres maneres de guanyar en aquest joc.
Déu-n'hi-do. Jo tinc un parell, per no dir tres. Una és que de manera orgànica les coses acaben passant si li dona suficient temps, no? És a dir, és curiós perquè quan vam començar, bàsicament aquest podcast va començar amb ànims de anem a fer això com a side project, no? I a veure què passa, sense zero preteses i què passa. Crec que hem arribat molt més lluny del que esperàvem, no? O sigui, portant més de 3 anys, tenir inclús Patreons, tenir patrocinador com la gent de Parlem. No, que ja no, ja estem a juny, però bueno, a veure com va dijous que ve amb el Xavi. I que si ens haguéssim posat a estudiar què és el que volíem llançar, no, què fem? A qui volem atreure? Qui serà el nostre públic? Quin format farem? Quin és el millor? Ens hauria fotut una hòstia descomunal. En canvi, suposo que el fet de llançar-nos i fer, i anar aprenent una miqueta, està bé. De fet, mira, un exemple que va molt en línia d'això és el de que molta gent molta gent encara avui em dia, hòstia, que el teu podcast, molt bé, està bé, és així, és curtet, són 20 minutets. Dic, fa 3 anys que no fem episodis de 20 minuts, ja tots duren una hora. Al principi feien 20 minuts, és veritat, era un dels únics requisits que vam posar inicialment, era, havia de ser curt, 20 minuts, màxim. I van durar, potser els primers 20 episodis van ser així, la resta ja van ser tots de 30, 40, saps? I aleshores, la gent es queda amb el d'allò, la idea inicial, val? Però d'alguna manera ha anat evolucionant. Després, una altra cosa que em fascina, molt, potser, contrària a tot el que acabo de dir, és, uau, la quantitat de gent que encara no sap que tu i jo estem fent això, val? Gent que, a la que considero més o menys propera a mi, val? Que per algo el seu cervell li ha cancel·lat i no veu o no veu les meves publicacions o les publicacions, evidentment no veuran el del Twitter de Foc a Terra, no? Però les meves, que posteixo cada dia a xarxes socials, múltiples cops, i parlo molt sovint de Foc a Terra i tal, 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 i que digui, ah, doncs no sabia que tens un podcast, saps? Aquesta em fa moltíssima gràcia quan es para gent random pel parc del Guinardó o al gimnàs o inclús a l'aeroport, saps? El pare, hòstia, escolto Foc a Terra, no sé què, saps? Vull dir, però, i és bastant curiós, no? De dir, gent que està molt propera a mi no ho sap, saps? I gent que no em coneix de res ens escolta i pràcticament saben la nostra vida millor que nosaltres per allò que dèiem de les relacions parasocials. No sé, ho trobo bastant curiós. Jo crec que amb el salt ara del vídeo dona com una certa autoritat, potser, perquè direm, hòstia, començant a portar primeres espases a nivell de negocis i de comunicació i tal, i de cop i volta porta gent famosa, diran, hòstia, i aquests tios, qui són? I saps què passarà? Que tu ens diràs, hòstia, mira, aquests tios acaben de començar, són així graciosets, no? Tenen discurs interessant, porten gent interessant, no sé, estan bé, mira'ls, algun dia potser arribaran lluny.
O sigui, tenim una segona vida, en vídeo.
Sí, és que jo crec que passarà això, saps? I això ho dic perquè fa poc una persona em va dir, ah, sí, he vist que heu començat un podcast, no?, i que vau portar el Ganyet l'altre dia. Està bé, per llançar, està molt bé com a primer episodi, vaig dir, dic, hòstia, que malament que estem fent el tema de comunicació, que no passa res, ho anotem, perquè al final doncs, dediquem super poc temps a això, però hòstia, que hi ha una miqueta de falta d'atenció de la gent en general, però l'altre és, nosaltres fem el que podem, que tenim vides serioses més enllà del podcast i tenim una feina, saps? I tenim altres interessos, però escolta, qualsevol feedback serà benvingut. Em fa molta gràcia que diguessin que va ser el primer episodi, saps?